El cafè de la ràdio.
Analitzem la situació que queda al govern de la Generalitat després de la marxa de Junts amb Mario Ríos, que és politòleg i analista polític. Bon dia, Mario.
Bon dia.
En una entrevista en aquest mateix programa fa uns dies, vostè va dir que el govern no arribaria a les eleccions municipals i al final no ha arribat ni a la Castanyada. S'esperava que les bases de Junts optessin per trencar el govern?
No que optessin directament per trencar el govern, però sí que el resultat fos ajustat. Al final, el que ha succeït amb la consulta de Junts és que, a més participació, més incertesa sobre el resultat, no? I al final hem vist com el partit o la pròpia direcció del partit, no? Aquella part del partit amb més experiència política, no? Els Turull i companyia, no han pogut controlar les seves pròpies bases, no? Que al final han estat seduïdes molt més fortament pel missatge de Puigdemont o de Borràs, que era nítidament de trencament, no?
És a dir, el resultat d'aquesta votació demostra la influència que encara té Puigdemont en aquesta formació.
Sí, i un partit totalment dividit, al voltant de dues idees, no? Una base més convergent, per així dir-ho, que seria la que representa Turull, però també el pes cada dia més fort, cada dia més sòlid, cada dia més gran d'una part nascuda políticament de l'1 d'octubre, no? Que és la que representaria Borràs o Puigdemont en aquest sentit. Per tant, trobem que Junts és un partit a dia d'avui dividit. Ara bé, que estigui dividit no vol dir que la seva sortida del govern els torni a qüestionar com un actor. Això és el que ha succeït. És a dir, ells surten del govern, són un partit amb dos ànimes molt clares, però ara mateix passen a l'oposició i això qüestiona les files pròpies. Això és una cosa que Esquerra ha d'entendre pel que queda de legislatura.
Vostè creu que Junts surt reforçat després de sortir del govern? Aquest paper l'oposició el pot fer més fort que dins del govern?
Jo crec que reforçat no. Reforçat és una paraula amb massa força. Jo crec que Junts té ara una oportunitat de tornar a intentar competir per l'eix nacional, ja que des de l'oposició el que farà bàsicament Junts és intentar atacar Esquerra Republicana per aquest flanc. Ara bé, perdre el govern significa perdre influència política, significa que el partit ja no té la capacitat d'arribar a certs sectors socials que abans tenia, i a més també hem d'entendre que si Junts segueix amb un discurs tan dur a nivell nacional, tan dur a nivell independència, en un moment en què la societat catalana les tendències demoscòpiques, les tendències de l'opinió pública són totalment diferents, és a dir, no, ara mateix el tema de la independència, el tema nacional no és cabdal per la societat catalana, Junts pot acabar en un racó del taulell polític sense sumar nous votants ni eixamplar la seva coalició electoral.
Vostè veu prudent que els partits polítics deixin decisions d'aquesta magnitud a la militància? Perquè em sembla que al final aquesta decisió de sortir del govern la van prendre 2.000 militants del partit, de Junts. I el conseller Jaume Giró, per exemple, deia que hi estava en contra, que eren un partit polític i no pas un moviment. Vostè, això, ho veu prudent que aquestes decisions tan transcendents les decideixi la militància d'un partit?
Jo crec que sempre hi ha d'haver una mena de, sobretot a nivell de partits, una mena d'equilibri entre allò que la direcció, l'executiva, els consells nacionals o consells federals decideixen o la línia que marquen i la validació de la militància. El que passa que portar això a una consulta va ser una manera també de ser sectors del partit d'eximir-se de la decisió, sobretot a nivell intern, no? A nivell de divisió interna. Per què es convoca una consulta? Doncs bàsicament per eximir una decisió que a molts sectors del partit li semblaria errada, com era quedar-se. I per tant era millor legitimar la decisió que es volgués prendre d'una manera més democràtica.
També vol dir que la cúpula del partit està dividida i que no té una direcció clara, no?
Exacte. Per això van deixar en mans d'una militància que estava també dividida com estava la cúpula del partit. Però era una manera de no trencar-se políticament a nivell intern en una discussió a l'executiva, a la direcció del partit, com tu dius.
Pel que fa a Esquerra Republicana, pot governar amb 33 diputats?
Jo crec que això és impossible. És a dir, 33 diputats no són ni un 25% de la cambra. Esquerra Republicana ara mateix pot intentar enfortir o pot intentar fer un relat conforme ells tindran un govern sòlid, estable, amb 33 diputats i el poden ampliar amb perfils pertanyents a les òrbites d'altres partits, però això no amaga la seva debilitat parlamentària. L'aritmètica és la que és, i ara mateix li necessita dos grups parlamentaris més per treure una llei tan important com els pressupostos o qualsevol norma de rang que vulgui aprovar.
Vostè creu que PSC i els comuns li donaran aquesta estabilitat des de fora del govern o veu més probable que reediti un tripartit?
Jo no veig que hi hagi possibilitats que es reediti un tripartit, perquè crec que encara els efectes polítics i les conseqüències polítiques del procés i la divisió entre independentistes i no independentistes que va consolidar encara no s'ha esvaït, tot i que s'està debilitant, i crec que la pèrdua, el trencament del govern s'adscriu en aquesta lògica. Crec que encara és massa d'hora per veure un pacte entre aquests tres partits. Ara bé, que hi hagi fórmules en les que, per exemple, els comuns puguin acabar entrant en un govern al llarg de la legislatura, ho veig més probable. Bàsicament perquè Esquerra Republicana toparà amb la realitat de que necessita pactes i acords que li donin estabilitat durant la legislatura. I, evidentment, amb 33 diputats, si Esquerra el que espera és trobar el suport de Junts, s'equivoca. Esquerra només tindrà ara mateix la possibilitat de tenir dos socis, que són PSC i Comuns. La resta és no entendre que la dinàmica política ha canviat molt i molt des de divendres.
Avui es publicaran el cessament dels consellers de Junts i demà es nomenaran els nous substituts. Ha pogut veure qui ocuparà aquestes carteres? I no sé si en té una primera anàlisi, perquè hem trobat ex-PSC, ex-Podem i ex-Convergència dins del nou govern.
Sí, més enllà de les seves biografies, experiència i currículum, jo crec que el que hem d'entendre és el moviment que fa Esquerra Republicana. Esquerra Republicana intenta dir, vale, estic governant jo sol, m'he quedat jo sol com a formació política governant la Generalitat, però intentaré fer un govern que representi a més gent, no? Però, evidentment, el fitxatge de perfils polítics determinats no amplia la seva base política, ni social, ni aritmètica. Més aviat és aquella batalla pel relat, no? Per dir, bueno, no serà un govern únicament d'Esquerra Republicana, sinó que ens obrim a perfils de la societat civil catalana, però això al final no soluciona els teus problemes polítics i de lògica política. Aquests seguiran imperant per molt que tu fitxis candidats, consellers exsocialistes o exconvergents. Al final és una qüestió més simbòlica que efectiva a nivell polític.
També s'ha sabut que l'exalcalde Juli Fernández serà el nou conseller de Territori. Creu que és positiu per una ciutat, com en aquest cas Sabadell, tenir un conseller en un càrrec com aquest?
Jo crec que si el conseller tingués intenció de presentar-se més endavant com a alcaldable de nou, potser seria positiu, però ara mateix crec que un conseller té molta feina més enllà de la seva ciutat o de la ciutat on ha fet política. Per tant, no crec que hi hagi una correlació directa entre ser de la ciutat i des de la conselleria beneficiar aquesta ciutat.
I per acabar, la marxa de Junts del govern posa punt final en aquesta crisi de l'independentisme o la deixarà no tant en el punt de mira amb Junts a l'oposició?
Jo crec que la suspèn. Perquè l'independentisme el problema que té és estructural. És a dir, ara mateix hi ha dos vies d'entendre aquesta opció política. Una és la via d'Esquerra Republicana, que busca un acord, una negociació, un pacte amb l'Estat per intentar trobar una sortida política al conflicte. Una sortida que crec que des d'Esquerra Republicana tots saben que no serà la independència, però com a mínim intentar assolir alguna mena d'avanç a nivell d'autogovern. I per l'altra tenim Junts, que encara que la meitat del partit o el sector més clàssic, no? Més clàssic convergent. Crec que està en les mateixes coordenades que Esquerra Republicana, i hi ha un altre sector que no, que segueix amb imbuït de la lògica de l'1 d'octubre i de l'esperit de la consulta, i que, per tant, està en una posició més irredenta, més unilateral, més que defensa més la confrontació. Per tant, el trencament del govern que es va produir divendres únicament mostra això, mostra dos camins per l'independentisme que ara mateix, i després del fracàs de l'aposta independentista, ara mateix no es troben i no hi ha possibilitat que es trobin, perquè són dues lògiques completament diferents.
Vostè creu que pot tornar a arrencar un cicle polític amb l'independentisme al capdavant? És a dir, quants anys poden passar perquè torni a unir-se a l'independentisme i a provocar un nou moviment?
Bueno, hi ha una part de l'independentisme que hem d'entendre la que és reactiva. I, per tant, si el govern de l'Estat hi ha algun canvi de majoria política, i parlo, per exemple, d'un govern Partit Popular-Vox, és possible que hi hagi una revifada de l'independentisme, bàsicament perquè tindràs un govern de l'Estat combatiu contra l'independentisme català, i per tant pot ser una qüestió reactiva. De moment, agregar els indicadors d'opinió pública, és a dir, les preocupacions de la població, les demandes de la població, a dia d'avui la gran majoria no giren al voltant de la qüestió independentista o nacional. Giren més aviat al voltant de l'economia, de l'atur, la crisi energètica, la inflació,
per tant,
o també la insatisfacció política. Per tant, jo crec que ara mateix no és un bon moment, no és un bon moment de forma per l'independentisme, perquè no és el tema que més preocupa els catalans a dia d'avui.
Per tant, aquest trencament entre Junts i Esquerra podria significar el punt final al procés independentista que va començar fa 10 o 8 anys enrere?
En la seva primera fase, almenys sí, o en aquesta fase sí, això segur. O sigui, jo crec que Catalunya està en una fase postprocés i que aquests trencaments, aquestes ruptures i aquests canvis de dinàmiques s'adscriuen a aquesta idea, a que l'aposta que va iniciar-se el 2010 ara mateix ja no existeix. És impossible de realitzar, de materialitzar, i per tant els factors polítics s'estan resituant en el mapa.
Mario Ríos és politòleg i analista polític i ens ha ajudat a entendre, a analitzar una mica millor el que ha passat a la Generalitat aquests últims 3 dies. Moltes gràcies, Mario.
A vostè, bon dia.
El cafè de la ràdio, Instagram @radiosabadell.